La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 11 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que torna amb tot l'equip després d'una setmana d'aturada, això sí, sense pagar una blava. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també, com sempre, Mercè Mondelo i Mare José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amoró, José.
Hola.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui tornem amb més ganes que mai i ho farem parlant del rei emèrit. Petit spoiler, la seva tornada a Espanya és imminent. Ep. Voleu saber quin és el motiu i quin és el destí de la seva esperada visita? Doncs quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això, però també del famós síndrome postvacacional i moltes coses més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs avui, parlant de tornades, a la pregunta del dia, aprofitem la tornada a les classes i us preguntem, us heu saltat mai alguna classe? Si us han enxampat mai? I també com li dieu, fer campana, hacer novillos? Ho parlarem amb la gent del carrer i amb el nostre expert del dia, Gerard Viladomat, filòleg, professor i coautor del llibre Temo amb Xavier Mas.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra als nostres crims o gairebé.
I avui la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes, ens parlarà del cas de l'assassinat de Hildegard, la nena prodigi.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La directora de teatre, Glòria Balanyà, i l'actor Nil Cardoner, que ens presenten tot el que passarà a partir d'ara. Un text de Joan Iago, que podem veure al Teatre Lliure de Gràcia i que ens acosta a la temàtica de l'amor des del punt de vista d'un adolescent.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Avui volem parlar del món agrari, concretament de la Fundació Pagesos Solidaris, una fundació que té com a objectiu l'acció social al món rural. És per això que parlarem amb Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris.
I alhora, a la darrera hora de programa, arriba la caravana al boi millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
I és per això que Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles ens acompanyarà avui l'actriu catalana Rosa Renom. I a més, ara que ha començat la primavera, doncs volem parlar amb les, de les al·lèrgies amb elles i fins a quin punt ens afecten, les pateixen les persones més grans. Doncs en parlarem de tot això amb elles.
Gràcies, Andreu. Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Per cert, que no m'he posat avui cap pinça al nas per parlar, és que porto un encostipat de por. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui un altre cop he de canviar una miqueta perquè, clar, ens visita Nil Cardoner i diria que ja el vaig estalquejar en el seu moment quan feia de Romeu.
Sí, senyor.
Així, doncs, he decidit estalquejar la seva directora en aquests moments, Glòria Balanyà. Primer de tot, dir-vos que amb 30 publicacions no tinc massa a dir. I després, també us he de dir que no té biografia. Així
perdona,
que poc en sé de la seva vida.
Seria la persona amb menys publicacions? Comencem el rànquing per baix?
No, n'he trobat de 8 publicacions només.
Val.
Sí, sí, està, no està tampoc a la mitjana, està per sota de la mitjana, però bé. Així que poc n'he pogut extreure, diguéssim, de la seva vida, perquè, com us deia, doncs no té ni biografia. Us he de dir que de moltes vegades també s'agraeix perquè així pots deixar volar una mica la teva creativitat i imaginació i fer-te un personatge d'aquesta persona només veient les fotografies. Dit això, anem al gra perquè, com a bona directora de teatre, publica les seves coses de la feina, escenaris, preparant-se assajos també, els cartells de les obres que dirigeix, tot correcte, fins al punt que també publica les sessions de fotografia dels seus actors i actrius a les quals dirigeix.
Mira que bé.
I aquí m'he atrapat una mica perquè en un primer moment pensava que era ella. Però sí, tot bohemi així, publicant fotografies seves borroses i sèpia, però no era ella. Així doncs, baixant una miqueta més, m'he topat amb una fotografia dels seus peus a la platja, una fotografia bastant recurrent, veig en aquest món també. Vosaltres no en teniu cap, veritat, de peus,
no,
que jo recordi?
No.
D'unes bambes en una platja, sí, dels peus no.
Clar, no, jo volia veure els peus sense mitjons i sense res.
No cal.
En la seva defensa, he de dir que no m'ha fet mania veure-li els peus, potser perquè m'han semblat d'allò més normals.
Mira, veus?
No ho sé, no ho sé.
Molt lletjos, eh?
Sí, 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 això és veritat. Sí, bueno, més que bonics, és que jo no veig peus bonics.
Ah, jo sí. La meva mare els té molt bonics. Ah, és una gran sort, això, eh?
No, no.
Sí, sí, normalment...
Sí, per anar amb sandàlies és un patiment.
Normalment són què et deia, el teu rellotge?
Se m'ha activat l'Apple Watch, sense dir marques.
Que xerra, això.
Sí.
Potser volia trucar a ta mare, ara.
Sí, sí, podria ser. Boníssim. La tecnologia ens atrapa, eh?
El que sí que... Sí, sí. El que sí que m'ha agradat és, i potser perquè aquests dies després de Setmana Santa estic una mica més sensible, és la fotografia que va penjar el 17 de març del 2020, en ple confinament, amb la seva filla ben petita. I això, doncs, què voleu que us digui? M'ha entendrit molt i, per tant, l'aprovo.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs us he de dir que aquestes vacances m'han servit per adonar-me que com més vegades em diguis que he de fer alguna cosa, menys la faig. En canvi, quan la gent ja no em diu res, jo al meu ritme ho faig.
Tu t'has adonat d'això?
Sí.
Tard.
Sí, d'això en podríem dir mandra literalment, no? Però disfressat no queda tan malament. És veritat. Així no dic que sóc mandrós, dic que faig més les coses al meu ritme.
Ho dius la gent que...
Doncs que és rancorosa. Crec que en una certa edat, 22 anys per posar alguna edat, i tirant molt amunt, la gent hauria de ser més feliç i no tenir una fixació amb certes persones. Seria una mica aquesta frase típica i tòpica de vive y deja vivir.
I, per tant, què et fa feliç?
Doncs us diria que tornar a la feina, però siguem una mica realistes. Aquí no li hauria anat bé dos dies més.
Mira, perquè se'm passi el constipat aquest, ni hagués anat bé.
No, clar, perquè després d'aquests dos dies diríeu el mateix.
Sí,
sí, això, penso, això,
és veritat, sí.
Això és veritat. Així que el que em fa feliç és descobrir nous raconets de Barcelona, per exemple, un parc a prop de casa o fins i tot una bodega de tota la vida on fan un vermut espectacular.
Home, m'has de passar aquesta, eh?
Ja us hi portaré.
Val. Propòsit vell.
Doncs era no fer res per Setmana Santa i, efectivament, no he fet res. Només mirar-me coses per fer properament i viure de les il·lusions, perquè, clar, ara ve la declaració de la renta, que ha començat avui.
Compte.
Així patirem. Que patirem una miqueta,
sí. Que porta novetats, eh?
Sí, no m'ho he llegit, ho he de llegir bé.
Ja en parlarem un dia, però porta novetats, tot plegat.
Sí, sí.
Propòsit nou.
Doncs diguéssim que Setmana Santa no ha estat tan en calma com pensava, però com deia abans avui, que diuen que els dimarts surten els vols més barats, hauria de plantejar-me sèriament què vull fer durant el meu mes de vacances, així que...
Ja, queda lluny,
sí,
això, eh?
Sí, queda lluny,
no
però
tant,
Joan,
no tant.
T'ho has de preparar, amb temps.
Sí,
sí.
Si vols agafar bons preus, sí.
Exactament.
Jo soc d'aquells de l'últim moment. Ai, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui, després d'uns quants dies sense cara B, ho he trobat a faltar, eh? Us he
sí,
de dir.
I tant.
Sí, m'agrada.
Nosaltres
sí.
També, Núria.
Doncs vull començar parlant-vos del rei emèrit. Què us sembla? Això
perfecte.
És començar per la porta gran.
Sí, sí,
exacte,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Bé, doncs molta atenció, perquè la segona visita de Joan Carles I a Espanya,
sí,
des que va marxar als Emirats Àrabs Units, l'agost del 2020, és a dir, ja ha plogut, ja té data.
Ep.
Epa,
compte aquí.
La voleu saber? Us fa molta il·lusió.
Tant, òbviament.
Sí.
Doncs aquesta visita és imminent, eh? De fet, serà la setmana vinent, quan el rei emèrit visitarà la ciutat gallega de Sanxenxo. Es diu així?
Sanxenxo.
Una altra vegada, correcte. Però en aquest cas, l'emèrit doncs, repetirà la visita que va fer el mes de maig del 2022 per tornar a assistir a la regata de la Copa d'Espanya de Vela, que se celebrarà el 22 i 23 d'abril al municipi. Us queda bé per anar-hi a fer-li una
sí.
visita?
Bé, no, no.
Ah, no?
No, sí, Sant Jordi. No,
Sant Jordi. És veritat, és veritat.
3 d'abril...
Malament.
Clar,
sí, malament.
Era per demanar una corresponsalia allà i anar a fer una visita. Bé, en aquest cas també heu de saber que el rei emèrit participarà a la regata amb el seu vaixell, el Bribón, que serà el seu argument per justificar el seu desplaçament a l'Estat, sense
el,
que...
El Bribón participarà a la regata, eh?
Sí.
Val, val.
Sí, sí. Com us deia, serà el seu argument per justificar el seu desplaçament a l'Estat sense que per ara, remarco, per ara... la casa del rei s'hagi pronunciat sobre si aquesta vegada també hi haurà una visita al Palau de la Zarzuela. Sigui com sigui, abans sí que anirà a un dinar privat a Londres, és a dir, farà una mica de ruta, per invitació del rei actual, Carles III, per fer una mena de prèvia a la seva coronació, que recordem està prevista el pròxim 6 de maig. Uh-huh. Val? De moment no tenim gaires més detalls sobre la visita del rei emèrit, en seguirem pendents, com sempre, en aquest programa i veurem com va tot plegat. El que està clar i és oficial és que el proper 22 i 23 d'abril, que cau en dissabte i diumenge, El rei emèrit Joan Carles I serà a Espanya, concretament, com dèiem, a la ciutat gallega de Sanxenxo, i que el seguiment mediàtic que es farà d'aquells dos dies jo crec que serà brutal.
I tant, mira, li regalarà una rosa a la Sofia, segur.
Estarem pendents, també.
Sí, si no arriba rosa, serà un capullo. Més cosetes, va.
Va, sí, que en un dia com el d'avui també vull que parlem de la famosíssima tornada a la rutina.
Necessito vacaciones?
Jo no necessito, diu.
Ah, sí. Val.
Jo busco les cançons perquè tinguin a veure, eh?
Macles.
Va, abans de res, pregunteta com sempre pels nostres oients i també per vosaltres, com trobar a faltar aquestes preguntes, eh?
Sí.
No sé per què us ho pregunto realment, perquè us veig, eh? Però us ha costat tornar a la rutina avui?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aquí, sí, una miqueta.
A tu també, Núria, no?
Una miqueta. Puntuem de l'1 al 10, va. Interactuem una miqueta, que hem d'escalfar motors.
Sí, 10 és ha costat horrors, 0 és no ha costat gens, eh?
Exacte.
Jo diria un 6.
Ah, un 6, encara, no? Sí. Nina, va.
Jo diria que m'ha costat un 8.
Ostres,
sí. M'ha costat bastant.
8 i mig.
Veus? Mira,
Andreu.
Jo, un 6-7, eh?
Sí, veus?
Sí, no et pensis. M'ha costat en el moment de l'alarma. Això sí.
Clar, ha fet mal. Tu, Núria, què?
9 i mig. Sí, molt.
9 i mig?
Sí, però perquè també les condicions de cadascú canvien, saps? Jo, per exemple, vaig arribar ahir de viatge.
És veritat,
i és el que ara us explicaré.
Val?
Pels que hagueu dit que sí, que us ha costat tornar a la rutina, que segurament més d'un oient és d'aquest grup, doncs no patiu perquè és normalíssim, i més nosaltres que hem tingut 10 dies bons. En aquest cas, els que heu dit que sí, segurament formeu part del 30% de treballadors i treballadores que pateixen o patiran en un futur el conegut síndrome postvacacional.
Val?
No ho he dit jo, són dades de la consultora de recursos humans Adecco, que després de fer un estudi ha conclòs, tal com us deia, que un 30% dels treballadors i treballadores tenen problemes seriosos, per tant, no és cap tonteria, a l'hora de tornar a la rutina. Per si algun oient va més perdut, què s'entén per síndrome postvacacional? Doncs no és cap descobriment, eh? Aquesta sensació de falta d'energia, motivació, també inclús una miqueta de tristesa que tenim alguns treballadors al tornar de la feina després d'haver estat uns dies de vacances. Cosa normal, eh?
Quan l'estem ni a primaveral, però...
Exacte.
S'ajunta tot aquí, eh?
Sí.
Correcte. Per tant, dit tot això, anem a posar solucions, no? Perquè sempre a la cara bé diem que són solucions als problemes.
Ara.
Què hem de fer per evitar patir aquest síndrome postvacacional? Doncs consell número 1, i té molt a veure amb el dormir, val? És dels més importants. Aixecar-nos aviat uns dies abans de reincorporar-nos a la feina.
Mira.
Val?
Jo sempre ho intento.
Jo l'he seguit, aquest, eh?
Sí?
Sí, home, i tant.
Per tant, a tu potser avui despertar-te no t'ha costat més. El que t'ha costat ha estat... Sí? T'ha costat? Sí?
Una miqueta.
Bé, com us deia, si us aixequeu uns dies abans aviat, uns dies abans de reincorporar-vos a la feina, us resultarà més fàcil la tornada al dia a dia, no? Aquesta rutina, ja que ens estarem adaptant amb anterioritat als horaris habituals.
Mm-hmm.
Per tant, si posem el nostre propi exemple, avui hem tornat a la rutina després de 10 dies de vacances, doncs el més ideal hauria sigut que el dissabte, diumenge i dilluns ens haguéssim aixecat a l'hora que us aixequeu normalment per venir aquí a treballar. Mm. Queda clar?
Sí, tant.
Vinga, doncs consell número 2. Tornar a les vacances uns dies abans. M'explico. Val? No vol dir que vinguem a treballar. No. Vol dir que, per exemple, si heu marxat de viatge al País Basc, com és el meu cas...
Per exemple.
Casualitats.
Doncs no apurar i tornar el dia abans, com vaig fer jo, no, sinó fer un parell de dies abans, així tens un parell de dies, 48 hores, per adaptar-te, per estar a casa, tenir temps per tu mateix, etc. Clar, d'aquesta manera, si fem això, serà molt senzill aclimatar-nos de forma suau a la nostra vida laboral. No és res, cap descobriment, té lògica.
Sí.
Consell número 3, dividir els dies de vacances, en el cas que tingueu l'opció de fer-ho, clar. Val? Si en total, per exemple, teniu 15 dies de vacances, doncs partir-ho en 3 períodes vacacionals, o 2, potser no cal 3, d'aquesta manera viureu períodes de vacances més breus i la tornada no serà tan bèstia, perquè si ara te'n vas 20 dies als Estats Units, tornes aquí, que no sé ni com es diu aquest programa.
Sí.
Val, consell número 4. De moment us estan servint? No.
Sí. Tenen lògica, tots els consells que ens estàs donant.
Si no en tinguéssim, tindríem un problema. Consell número 4. No carregar-se de treball el primer dia. dels més importants, perquè, clar, si arribeu el primer dia i no teniu ni temps de respirar, doncs, salut, Joan. És que no.
Gràcies.
No, de res. El que us deia, no? Si arribem, imagineu avui, i tenim moltíssima feina, doncs és que entrarem en pànic, entrarem en angoixa, entrarem en ansietat. Per tant, intenteu deixar organitzada la tornada a la feina i agafeu-vos-ho amb calma. També us dic, sent periodistes és més complicat,
una
perquè
miqueta,
si ara esclata una notícia d'última hora, ens hem de
readaptar.
Sí, exacte. Sí, sí. Però per poc que puguem fer-ho, doncs vivim més tranquils.
Ara.
Consell número 5, posar-nos el despertador 5 o 10 minuts abans. Val? És sobretot importantíssim els primers dies de readaptació, no? Perquè el fet de sortir abans del llit ens ajudarà a tenir més temps per anar a la feina, sense presses, ni estrès, com m'ha passat a mi avui al matí.
Ara.
Que a sobres, mira, ara, petita anècdota, no tenia cafè. Això sí que has començat malament el dia.
Sí, horrorós, eh?
Horrorós. Va, i ja per anar acabant, consell número 6, també molt important, realitzar activitats saludables. Monoconsell, surt a tots els consells de lifestyle.
Sempre.
I tot i que això no sigui un exercici directament relacionat amb el treball, el fet de fer esport i portar una bona alimentació influeix molt, no? Per tant, no ho descuideu els primers dies de la tornada a la rutina. De fet, el més ideal seria mantenir-ho sempre, però tots sabem que durant les vacances, doncs, escolta'm, si vols fer una copa de vi, tampoc passa
clar,
res.
Clar, clar, clar.
I abans d'acabar i anar a la música, el més important, us ho he de dir, és tenir sempre una actitud positiva i veure el costat positiu de les coses, allò que diuen el vas mig ple, no?
Sí. Sí.
Però això és com amb tot amb la vida. Si l'agafem amb una actitud positiva, doncs endavant. I ja està. Us recomano que seguiu els consells per les pròximes vacances, perquè he vist que per aquestes no ho heu pas fet. Així la tornada no serà tan dura, nois.
Clar, no ho sabíem, però ara que ho sabem...
Clar, sí, clar.
Ara ja està.
Ben a punt. La tornada a l'estiu serà molt fàcil, ja
ara,
veureu.
Una coseta, ara que parlaves de vida saludable, heu menjat mona o no?
Sí. Sí. Òbviament.
Jo no.
Jo tampoc.
Ai, ai,
ai, ai,
jo sempre em menjo, eh?
Sí,
l'únic que, com que estava de viatge, encara no, la meva padrina no me l'ha pogut donar, però ja me la donarà, eh?
Ara, ara. Acabem amb musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Adele. I és que, segons ha avançat el periodista Simon Boyle a la seva columna del diari The Sun, la cantant i compositora anglesa Adele podria estar acabant d'ultimar el seu cinquè àlbum d'estudi. Un disc que, segons hem pogut llegir, portaria composant i gravant des de fa més d'un any, sense que pràcticament ningú sapigués.
Que
això
fort,
no passa cada dia.
Fort.
Ara.
Segons declaracions d'aquest mateix periodista al diari The Sun, que us deia, aquest àlbum doncs, estaria compost per les cançons més positives d'Adele, i la seva publicació, atenció, la seva sortida seria a finals d'aquest any, d'aquest 2023. A tot això, recordem que Adele a dia d'avui és considerada com una de les artistes musicals amb majors vendes del món, amb més de 120 milions de vendes entre discs i senzills, i que al llarg de la seva carrera musical ha aconseguit multitud de premis, entre els quals destaquen 16 Grammys. Per tant, jo crec que avui és podem acabar de la millor manera possible amb ella, amb Adele, i aquest mític tema que ara us posaré de fa ja 12 anys.
És descàting, eh?
És descàting total.
Sí,
Rolling
absolutament.
In the Deep.
Caravana, un programa sobre rodes.
Minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pel carrer del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs, Joan, avui sí, parlàvem de tornades i de retorn de les vacances amb aquests superconsells que ens dona la Núria en el seu lifestyle de la cara B.
Sí, senyora.
Doncs vull parlar d'una altra tornada.
Ep.
La tornada a les classes, Joan.
Temible.
Els estudiants del nostre país tornen a agafar les motxilles, i nosaltres, des de la pregunta... No és seriós, això, Joan. Això no és seriós.
Però hi ha aquell senyor de Telecinco que sempre diu apocalíptico.
Sí, i a més avui amb el constipat et queda millor aquesta veu. Sí. Els estudiants del nostre país tornen a agafar les motxilles i nosaltres, des de la pregunta del dia, volem saber, universitaris, joves estudiants, us heu saltat ja la primera classe? Oi que sí? No, pobrets, realment volem saber si la gent dels carrers de Sants han fet mai campana, per quin motiu l'han fet i si els han enxampat mai. Avui, draps bruts, Joan, tu has fet mai campana? Que en calla otorga, Joan?
Sí, una miqueta.
Una miqueta de campana.
Sí, una miqueta.
Recordes per què la vas fer? Recordes per què ho vas fer?
Per quina assignatura, vols dir?
Sí, o què vas anar a fer?
Em mataria a l'Espluga, però per filosofia.
Oi. I recordes què vas anar a fer? Un cafè o alguna cosa així? Com va?
Digue-li cafè, digue-li billar, digue-li...
Ah, digue-li passar el rato,
Sí,
vida social.
Sí.
Doncs ja jo m'he arribat a saltar classes d'universitat, això també, per falta de temps per fer un treball, per estudiar, també, i per mandra, també. Sóc una mica sincera, com tu.
Va.
Però som-hi, descobrim si la gent dels carrers de Sants han fet mai campana i per quin motiu. Escoltem-ho.
Moltes vegades. Doncs perquè no m'agradava la classe, em semblava avorrida, o perquè no tenia ganes d'anar a la uni, o...
Sí, clar. Per pal, perquè vinc molt lluny, o per anar al bar.
Depèn de quin curs. A qualsevol curs.
Clar, la teva vida.
Sí, podríem dir que sí, sí. Ara, així, per quedar bé, diré que per estudiar per un altre examen.
Per quedar malament, què diem?
Doncs per quedar amb els amics...
No recuerdo qué clase era, pero sí, sí me he saltado alguna clase, otra clase. Cuando te vas haciendo adolescente, esa época de que faltas a clase, y no quieres tomar esa clase y prefieres ir con tus amigos, o, bueno, con chicas no, ese tiempo no, era con amigos.
Con amigos.
Ese tiempo era más por amigos.
Sí.
Sí, sí. Vale, sabries dir quina...
Pues es que moltes i per moltes raons.
Vale, alguna de les raons?
Pues per exemple, per atacs d'ansietat i, no sé, alguna de, bueno, vamos a hacernos una cervecita.
Hem passat d'un extrem a l'altre, realment, però ja veus, tenim molts motius, però és que encara no tenim totes les declaracions d'avui,
no?
Joan.
N'hi ha més?
N'hi ha més. Escolteu, perquè la gent... Déu-n'hi-do les campanes que estem escoltant avui, Ja ho veuràs, escoltem-ho.
Sí, precisament ara mateix.
T'estàs saltant classe ara?
Bueno, sí, podries dir que sí.
I quina classe t'estàs saltant, si es pot saber?
Història.
I te l'estàs saltant per què?
Perquè vull arribar a casa. Fa caloretes, estiu, no ve de gust.
Sí, m'he saltat classe, però ara ja fa molt temps que no faig a classe, però me n'havia saltat. A la uni, pues, per estar amb els amics al bar, o per anar a fer algun altre plan per la ciutat, o el que fos. A l'escola i a l'institut no, perquè no era tan fàcil saltar-se a classe.
Sí, m'he saltat classe. Fer vida social, que és molt important, que ningú ens parla de la vida social i que necessitem. O per estudiar. Moltes vegades també m'he saltat classe i he acabat anant a la biblioteca, perquè sentar-te allà davant d'un professor que explica el mateix que està escrit a un PowerPoint, doncs és potser millor fer treball tu mateix. Jo crec que això va dependre de la persona. Si tu et va bé escoltar, doncs bé.
Home, conta, Nina.
Déu-n'hi-do.
A 11 d'abril...
Ja és estiu.
Aquell xaval dient que ja és estiu, Compte aquí.
Sí, s'estava saltant classe d'història. Esperem que no l'hagin enxampat, Tampoc no m'ha dit que li modifiqués la veu ni res per protegir la seva identitat, Per tant, aquí ho deixem estar, I aquí qui l'hagi enxampat, doncs ja l'ha enxampat. Doncs això, tenim moltes anècdotes, però el que volem saber també és justament el que ara dèiem, Si ens han enxampat. O sigui, si ens han pillat, com diuen, els joves. Tu dius això, Joan?
Pillat. Sí,
t'han pillat,
sí.
A tu, Joan?
Sí.
T'han pillat?
No. Si m'han pillat fent pelles.
Campana.
No.
Va, doncs escoltem si la gent del carrer els han pillat mai.
Som-hi.
No? Escoltem.
Aquí, amb uns pares, els profes, no. Jo crec que no. Sí, crec que ho hem agafat bastant bé.
Sí. M'han pillat, sí. Muchas veces.
Seguro sí. O sea, que yo me enterara, no, pero 100%. Ni mis padres, no. Pero seguro sí.
Tengo que llevar... He presentado, como se dice esto, antes se hacía lo de... presentar un informe por falta médica o algo así, con la firma. Falsificaba y toda la firma de mis padres para faltar, sí, lo he hecho mal. Y luego me pillaron claramente. Me hicieron una falta y una riña de mis padres del copón.
Supongo, no sé.
Supongo que lo sabes.
No he arribat a saber-ho.
Bueno, a la uni els hi donava igual si marxava de classe, llavors sí, m'han pillat.
Atenció a la sofisticació, eh?
Sí, sí.
Amb signatura de pares i tot.
Sí, sí, déu-n'hi-do. De fet, jo conec a un que falsificava els justificants mèdics amb la firma d'un metge que era forense.
Home.
Llavors el professor el va atrapar dient, escolta, això ho has fet de Google, eh?
Compte aquí.
I t'hem enxampat.
Per cert, si ens està escoltant algun jove d'aquests que no hauria de poder escoltar-nos perquè aquesta hora hauria d'estar a classe, feu el favor d'anar a classe.
Sí. Exacte,
eh?
un cop de cap, eh?
Va.
Abans d'escoltar el bonus track d'avui, Joan, volem saber com li diu la gent del carrer a faltar classes. Si li diu fer campana, fer pelles, no? Dèiem sí. Ara aquí abans, novillos, aquestes coses. Escoltem com la gent li diu a saltar-se a classe. Escoltem-ho.
Saltar-me a classe... Sí que alguna vegada fer campana, però... No sé, saltar-me a classe.
Fer campana.
Fer campana.
Saltar-me a classe.
Saltar-te a classe.
Bueno, saltar classes, no? No sempre... Saltar classe.
Hacer pelles.
Jo em peto la classe.
Et petes la classe?
Sí.
Petar-me a classe. Ens petem la classe i anem a fer unes birres.
No m'he saltat prou classes com per posar-li un nom diferent.
Això sí que és nou, jo no havia sentit mai petar-se la classe.
Petar-se classe, sí. Jo crec que és algú que de fet, a la meva generació ja començàvem a dir,
sí?
Ens petem classe.
Ui,
no direm més confessions, eh?
Clar.
Ara sí que és hora de donar pas al...
El bonus track.
Eso se llama campana. Prrra, pa, 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 prrra, pa, 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 pum. Eso se llama campana. Prrra, pa, pa, pa,
prrra, pa, 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 fer campana, petar-se a classe, fer pelles, fer novillos...
Sí, efectivament. El bonus track d'avui, Joan, és d'una noia que ens explica el motiu pel qual es salta a classe
sí.
I no deixa indiferent. De
no?
Si més no, és curiós.
Ai.
D'acord? Escoltem.
Por supuesto que me he saltado clases alguna vez, por supuestísimo. Mi caso es un poco especial porque yo iba al instituto por la tarde, porque yo era bailarina de ballet, bueno, soy bailarina de ballet y por la mañana íbamos al conservatorio y por la tarde al instituto. Entonces acabamos tan agotados de tanto ensayo y tanto todo que hacíamos novillos para comernos una palmera de chocolate.
¿Literalmente?
Literal. Es que teníamos una cafetería en el instituto maravillosa con unas palmeras que, vamos, te caes de culo, de los riquísimas, y hacíamos pellas para comernos una palmera de chocolate. Literal.
Sí, feia campana per anar al bar de l'institut.
Sí.
No marxava de l'institut.
De fet, li posa tanta passió en descriure aquesta palmera de xocolata.
Sí, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do. Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és en Gerard Viladomat, filòleg, professor i coautor del llibre Patemo amb Xavier Mas. Molt bona tarda, Gerard.
Hola, bona tarda.
Gerard, per quin motiu li diem fer campana a saltar-se a classe?
Bé, això de fer campana, la veritat és que Joan Amades ja ho recollia en el seu refranyer, no?, l'edició del 1951. Tot rau en el fet que l'educació, doncs, durant dècades, i de fet també encara ara en aquest país, va estar en mans d'ordres religiosos i, de fet, de l'Església. El fet de tenir escoles municipals és una cosa moderna i, per tant, les primeres classes o l'educació que hi havia en els pobles i ciutats de Catalunya era, doncs, a les rectories de les esglésies, etc. I, per tant, igual que tota la vida, la resta de la vida era feta a través de toc de campana, no? Doncs també el càstig que s'imprimia als alumnes que no assistien a classe era, doncs, fer tots aquests tocs de campana. I, per tant, l'expressió fer campana neix de tot això. És a dir, el càstig que s'imprimien als alumnes que se saltaven les classes, que, per tant, havien d'ajudar el mossèn de la parròquia de Torn a fer tots els tocs de campana. Clar, pensem que tot això era una cosa molt manual i que, per tant, aquest esforç físic que havien de fer els nens era realment un càstig, i el càstig que s'implicava era aquest, fer campana.
Gerard, no sé si estàs amb el mans amb l'altaveu posat, a veure si et podem escoltar una miqueta millor traient-lo. A veure, no sé si ara el tenies posat, eh?
No, estava amb els auriculars.
Ah, perfecte, ara sí t'escoltem molt millor.
Sí, fantàstic.
Però de fet ja ho deies, no? Aquest origen de les escoles més portades per bueno, religioses, no? I els joves d'avui en dia comencem a sentir això de petar-se a classe, no? Quin paper tenen els joves en la salut del català?
Home, doncs això és una cosa que està a l'ordre del dia. De fet, amb en Xavier Mascreviot i amb la Clara Soler Manyer hem fet un llibre que es diu Patemo, també.
Uh-huh.
I el fet és que els joves són uns grans productors de llengua, com ho són qualsevol altre dels col·lectius, i amb aquest argot juvenil tan crític el que volen és, doncs, transgredir fronteres de la llengua i tirar endavant i fer un codi intergrupal que no s'assimili al que tenen altres grups i, per tant, tenir el seu propi mitjà de comunicació críptic perquè les altres parts de la població no l'entenguin. El que, sens dubte, és així és que la diversitat que té el català dels joves i el grau d'avançament en la llengua, del lèxic, sobretot, que fan els joves, és molt superior al que fan altres col·lectius.
Així doncs, Gerard, podríem dir que creus que els joves mantindran viu el català?
Home, és que si els joves no mantenen viu el català, no tindrem català. És a dir, el que no podem pretendre és pensar en el futur del català amb qui és el present del català, que són els joves. Això de fer pensar en el futur sense parlar del present és una mica complicat, no? I, per tant, hem de fer una feina educativa, això, evidentment, i procurar que el català tingui tots els espais possibles en què els joves el puguin fer servir, però, sobretot, posar en valor tot el que els joves diuen, com ho diuen i les estratègies que ells segueixen, sens dubte.
Gerard, podríem dir que estem cuidant prou la llengua?
A la llengua dels joves o la llengua en general?
La llengua en general, el català.
El català és una llengua mitjana, d'uns 10 milions de parlants, però és una llengua minoritzada. I, per tant, com a llengua minoritzada, necessita d'una protecció legislativa, d'una protecció popular, que sovint en aquest país, per diverses circumstàncies, costa de tenir. El que sí que és cert és que, doncs, d'un temps cap aquí, tenim gent molt preparada davant de llocs claus de l'administració, com pot ser el doctor Francesc Xavier Vila, que és el secretari de Política Lingüística, que està posant les bases perquè el català pugui seguir progressant i no mori en l'intent. Però sí que és cert que tenim una llengua fins a un cert punt malalta i que hem de redoblar els esforços a tots els nivells, sobretot els que som servidors públics, per defensar-la en totes les opcions que tinguem i en tots els llocs on puguem veure una petita escletxa, doncs allà posar-hi el nas i tirar-ho endavant.
Gerard Viladomat, filòleg, professor i coautor del llibre Patem-ho amb Xavier Mas. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a respondre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Bona tarda.
Gairebé dos minuts que passen de dos quarts de quatre de la tarda. Gràcies, Nia. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida seu amb nosaltres a la caravana la psicòloga i criminòloga, la doctora Rosa Vinyes, per portar-nos un nou cas al Crims o Gairebé.
Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Crims, o gairebé.
Vinga, i a aquesta hora obrim una nova plana de Crònica Negra a la Caravana amb aquest Nous Crims o Gairebé, i ho fem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes. Ella és psicòloga i criminòloga. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans d'entrar en el cas, però, Núria Ros, posa'ns en... ja ho diré bé, Posa'ns en antecedents.
La història de la Hildegard és curta. Va morir abans dels 19 anys, assassinada per la seva mare, l'Aurora, a Madrid, a l'any 1933. La seva vida i la seva mort encara impressionen a la nostra societat i han inspirat autors tan importants com Almudena Grandes, el seu llibre La madre de Frankenstein, o el relat d'Eduardo de Guzmán en el seu llibre Mi querida hija Hildegard. El debat de la seva mort va més enllà d'entendre com una mare pot tractar la seva filla com una propietat i de decidir sobre la seva vida i la seva mort. També suscita preguntes com si els genis neixen o es fan.
Gràcies, Núria. Fins ara. Com dèiem, per comentar tot aquest cas, ens acompanya la doctora Rosa Vinyes. Doctora, ara ens ho explicava la Núria, Els genis neixen o es fan? La intel·ligència es neix amb ella o s'aconsegueix amb el pas del temps?
Pues mira, és una mica de les dues. No hi ha cap resposta correcta. Perquè ens entenem, la intel·ligència és aquella capacitat mental que ens permet, comprendre, raonar, resoldre problemes i ens fa poder adaptar-nos al mitjà ambient, al medi en què vivim. I això és important perquè per aquesta adaptació necessitem dues coses. Una, que ens ve donada per genètica, com és la velocitat per processar la informació, i unes altres que ens venen per l'aprenentatge, per l'educació, com és, per exemple, la fluïdesa verbal que tenim o els coneixements que adquirim al llarg de la vida, que ens permeten adaptar-nos millor.
Perquè, doctora, ara hi entrarem en aquest cas, però em sembla un debat molt interessant, una observació molt interessant, parlar de la intel·ligència, no només emocional, sinó la intel·ligència com a éssers pensants, diguem-ho així. Ara em deia, no es pot entendre la part genètica sense la part de l'aprenentatge, la part de l'educació. Per tant, entenc que les dues ens influeixen i les dues són igual d'importants. Ara bé, hi ha alguna que pesi més que una altra?
No necessàriament. Va. A veure, si és perquè ens permet d'alguna manera adaptar-nos millor, potser l'aprenentatge, el que tu aprens a l'educació, té una mica més pes que la genètica. Perquè és el que, al cap i a la fi, és el que utilitzem cada dia per treballar. Però sí, hi ha alguna limitació genètica, sí, hi ha alguna limitació, per exemple, d'intoxicació durant la primera infància o durant l'embaràs, aquest et posa un tope on no et pots passar d'allà. Per això les limitacions genètiques són tan importants, perquè d'algun fet et posa el tope perquè després l'aprenentatge tingui el recorregut que tingui.
És una pregunta que faig sovint sempre a l'equip de Crims o Gairebé que ens acompanya a la caravana, i normalment la faig al final. La doctora ja està basada moltes vegades que li he fet aquesta pregunta, que és què falla en la ment d'un assassí en sèrie, per exemple. En el cas de la intel·ligència, sí que és veritat que hem descobert alguns assassins en sèrie molt intel·ligents, d'altres que no ho són tant. Però perquè alguna persona sigui un assassí en sèrie, alguna d'aquestes dues vessants és el que falla?
Realment, no crec. Com la majoria d'assassins en sèrie tenen una motivació, que en molt d'ells és sexual, l'altra és per exemple, els assassins contractats, més psicopàtics, és perquè els hi paguen, és perquè és un negoci.
Famosos sicaris, eh?
Famosos sicaris, exacte. Estava pensant en un cas, crec que és el cas de Lightman, si no m'equivoco, que podríem portar amb un altre perquè és molt interessant. Però en el cas dels assassins serials, sí que tens un component genètic, especialment aquells amb trets psicopàtics, que és important, perquè no tenen, com hem parlat en altres programes, no tenen d'alguna forma les inhibicions que tenim la resta que ens impedeix fer mal a altres éssers vius. Això no ho tenen. Llavors poden fer. Llavors en aquest cas el camp genètic sí que és molt important. L'aprenentatge també, perquè hi ha un aprenentatge que
els hi permet continuar fent el que estan fent i això els hi produeix satisfacció. Però realment el que és la intel·ligència, el que és la capacitat mental, no necessàriament està relacionada amb l'assassinat serial. L'únic que veuràs és que els més llest trigues més en enxampar-los i els que no els enxampes abans. Exacte. Llavors amb això sí que hi ha una correlació.
Si parlem d'intel·ligència, doctora, sí que és veritat que al llarg del segle XX hem vist exemples de pares obstinats, i del segle XX cap enrere, moltíssim, eh? Mm-hmm. Hem vist a pares obstinats en que els seus fills fossin genis.
Pues sí, hi ha casos que, bueno, que tots els coneixem. Un cas que és molt famós al món dels escacs és el de les germanes Polgar, que la Judith Polgar, la germana petita, ha sigut potser la millor dona al món dels escacs, amb la història dels escacs, arribant a estar entre els primers 10 milions del món d'homes i dones. Ella es negava a jugar només amb dones, ella jugava amb homes i dones, però generalment amb homes, i ha sigut una, potser la millor jugadora d'escacs que ha vist la història. Després tenim el Gata Kamsky, que és un rus també, que també el van entrenar perquè fos parlant planament com un cavall de carreres dels escacs. Va marxar als Estats Units, però aquest sí que és un cas més extrem perquè sí que sembla que hi havia una mica de maltracte. En el cas de les Polgar, sembla ser que tot que és una història amb final feliç. Sembla ser que els pares sabien molt bé el que feien, ho van fer molt bé, i aquestes nenes han estat perfectament socialitzades i han fet tot bé. No és el cas del Gata Kamsky. Tampoc va ser el cas de la Edith Stern. La Edith Stern és un cas molt conegut. La Edith Stern, jo crec que ara, avui dia, si no m'equivoco, és la Vice President of Research Development of IBM. I és molt coneguda perquè el seu pare, l'Aaron Stern, va escriure un llibre que es diu The Making of a Genius, on t'explica quines són les tècniques d'educació i d'aprenentatge que ell va seguir per educar a la seva nena. I de
bona
fet,
aquesta.
Sí, no, però és que de fet lo interessant de l'Aaron Stern, que era un refugiat des de la Segona Guerra Mundial, és que ell estava als camps de concentració, va ensenyar a llegir i a escriure als nens dels camps de concentració amb el que podia allà, amb flashcards, amb el que podia per fer comptes, per ensenyar matemàtiques. És molt interessant, i va escriure aquell llibre. Però, clar, aquest llibre ara mateix està descatalogat i s'ha classificat pràcticament com mig maltractament fer això amb un nadó o amb un infant.
Déu-n'hi-do. I molta gent s'estarà preguntant per què parlem avui sobre intel·ligència. Doncs bé, perquè avui us portem l'assassinat de Hildegard, la nena prodigi. Hora de preguntar-nos, doctora, doncs, d'on neix o on és l'origen del cas Hildegard?
Pues l'origen del cas Hildegard és potser un dels cas més fascinants per mi. Aquest cas el vaig descobrir pues, quan estava amb els meus anys d'estudiant, que un professor ho va mencionar un dia, i em vaig quedar realment fascinada per aquest cas. Llavors, aquest cas neix una mica com els casos anteriors de les germanes Polgar o la Edith Stern. És a dir, la mare de la Hildegard, que era de finals del segle XVIII, era una dona d'una família pudent de Galícia, es deia Aurora Rodríguez Caballeira, i es va educar extensament fora de l'escola en les corrents socialistes de pensament, i seguia autors com el Robert Owen o el Charles Fourier, i estava convençuda de que la societat devia organitzar-se entorn a l'educació i que, d'alguna forma, creia en l'eugenèsia, és a dir, que es podia millorar els éssers humans mitjançant la selecció d'espècimens que aquests éssers humans produïen.
Cosa que en recorda una mica, salvant les distàncies, però en recorda una mica el nazisme, eh?
Sí, tal qual. Sí, clar, això ho vaig fer a principis de segle, que eren les idees de l'època. No eren només del nazisme, estaven bastant esteses, fins i tot aquesta era socialista. O sigui que...
Imagina't. Per tant, l'Aurora, la mare d'aquesta nena prodigi, que volia crear aquest model de dona del futur, eh? Per entendre'ns?
Sí, volia crear un model de dona del futur, tot i que era bastant misògina, això és bastant interessant. Volia crear aquesta mena de superhome femení, perquè deia que qui creava aquest superhome femení tenia que ser capaç de replicar-ho, i que només era capaç de replicar-ho les dones, perquè eren qui podien tenir fills. i per això volia tenir una nena, però en realitat l'Aurora no era gens feminista, cosa que contrasta molt amb la seva filla Hildegard. Llavors, amb el seu plan, més que una filla semblava un plan, semblava un projecte, el que va decidir és va seleccionar extensament qui devia ser el pare de la Hildegard, fins i tot va posar anuncis als diaris i va acabar seleccionant un sacerdot de Lleida perquè fos el seu pare.
Déu-n'hi-do.
I va tenir a la Hildegard al desembre del 1914.
Aquí és on neix la nena prodigi. Anem cap a la vida de Hildegard.
Pues la vida de Hildegard és curta, com ja hem dit. Va morir abans dels 19 anys. Però el que veiem és que era tot el que la seva mare volia que fos. Era una nena prodigi. Llegia abans dels 2 anys. Parlava abans dels 10, ja parlava 4 o 5 idiomes, alemany, anglès, francès.
Déu-n'hi-do.
I ja als 11 impartia conferències sobre la sexualitat i el feminisme.
Als 11 anys, eh?
Sí, bastant més avançades que el que estem sentint avui dia. Sí, era ferma defensora de l'avortament, era defensora una mica del Planned Parenthood, és a dir, de posar uns límits a la quantitat de fills que tenien les dones, a controlar d'alguna forma si volies tenir descendència o no, o sigui, per mitjans anticonceptius, per exemple. Era molt, molt, molt avançada a l'època. I, de fet, va portar-ho fins i tot fins a temes polítics. Als 14 anys estava com a militant del Partit Socialista.
Déu-n'hi-do.
Als 18 va acabar la carrera de dret. Va començar unes altres dues carreres, filosofia i lletres i medicina. I d'alguna forma va escriure moltíssims llibres. Són bastant més coneguts els de sexologia perquè va ser cofundadora de la Societat Espanyola per la Reforma Sexual i va estar també molt involucrada amb la Lliga Mundial per la Reforma Sexual i va publicar una dotzena de llibres en aquests temes. I també va conèixer l'Ortega y Gasset, el Gregorio Marañón, internacionalment a sexòlegs internacionals com el Magnus Hirschfeld o el Havelock Ellis, qui la va batejar amb el nom de la Verge Vermella.
Per tant, entenc que sí que era una nena portent.
Sí, era una nena portent tal com volia la seva mare. O sigui, era una d'aquestes... Però era una d'aquestes nenes que s'havien fet. De fet, la Hildegard, quan li preguntàvem, ella deia que no tenia infància. Que estava forçada a treballar i a estudiar dia i nit i fins i tot la seva mare feia dormir amb el mateix quarto amb ella i no la deixava fora de la seva vista. Era extrem. Fins i tot els seus professors d'universitat ho comentaven, que no veien que això fos massa sa i no creien que al final la cosa funcionés massa bé, perquè aquest control era extrem.
Arriba un dia, però, doctora, en què la cosa canvia.
Sí, la cosa canvia quan, com moltes dones que es veuen sota control extrem dels seus progenitors. El programa passat estàvem parlant de les dues noies que les van portar al Pakistan per matar-les perquè no volien portar els seus marits al Pakistan.
Aquells crims d'honor, eh?
Crims d'honor, els temes dels crims d'honor. En el cas de la Hildegard, d'alguna forma podem pensar que és una cosa similar. Aquella llibertat de la que ella es veia forçada per la tant no era la llibertat que ella gaudia. Era una persona independent, però la seva mare no volia que fos independent. Volien que les dones fossin independents, però ella no volia que la Hildegard fos independent. Llavors no se sap exactament el motiu. No sabem si és perquè la Hildegard volia tenir parella o volia sortir amb algun home. No sé si era algun artista, un pensador de l'època o un polític. Hi ha tres noms que es barregen, però cap és confirmat. Tampoc sabem si era perquè no estava d'acord amb les idees de la mare, de control extrem, i no sabem si era perquè es volia marxar una temporada amb Anglaterra amb el H.G. Wells, amb qui també tenia relació. No sabem exactament per què era, però un dia, el 9 de juny del 33, la seva mare, mentre la Hildegard dormia, va despedir la dona de fer feina, li va fer que portés els gossos a donar un tomb. Ella va agafar una arma de foc i va disparar 4 vegades a la Hildegard. 4 al cap i 1 al pit, fins que la va matar. I després va anar a veure el seu advocat i va dir, bueno, no estic boja, sé perfectament el que he fet. I jo, la meva filla era com la meva obra d'art, i els artistes tenen dret d'eliminar les obres d'art que es pensa que són imperfectes, i jo he fet el mateix.
Per tant, ella deia, no estic boja, sé el que he fet, però sí que hi ha algun component psiquiàtric, entenc.
De fet, sí, de fet, es produeix una cosa molt curiosa. Com era una persona socialista, una persona d'esquerres en aquell moment, va tenir un fiscal, va tenir un jutge, que eren de dretes, no van voler reconèixer que hi havia un component psiquiàtric i la van tancar 26 anys a presó. L'any 1935 es va descompensar encara més psiquiàtricament i llavors la van portar al psiquiàtric de Ciempozuelos, que és on l'Almudena Grandes situa el seu llibre La madre de Frankenstein, que és interessant. Però el que és interessant, i el component psiquiàtric, el que l'han descrit aquesta dona és com molt grandiosa, com molt paranoica, com molt delirant, però amb unes idees molt grandioses i amb unes idees molt, molt rígides del que tenia que ser la seva filla, i mai es va disculpar per l'assassinat.
Déu-n'hi-do. Amb 26 anys a presó, amb un, ara ho comentàvem, amb un fort component psiquiàtric fora del normal per haver fet i per justificar tot allò que va fer, que és ni gens menys que matar a la seva filla. Entenc que 26 anys de presó sense psiquiàtric, allò perjudica encara més a una persona malalta. Perquè
totalment.
Al final estem parlant d'una persona malalta.
Totalment. Sense, jo, clar, no he avaluat a la mare de la Hildegard. De fet, va morir el 1955 d'una malaltia. Crec que era càncer, si no m'equivoco. I no sé, no la vaig avaluar. Però el cert és que la van tancar en un psiquiàtric, que algú va veure alguna cosa. Ara bé, amb els casos que jo sí conec, perquè jo he tractat gent amb trastorns psiquiàtrics a presons amb unitats psiquiàtriques, la presó no és un mitjà on ningú es pugui recuperar d'una malaltia, i menys d'una malaltia mental. Pots portar a un entorn d'unitat psiquiàtrica, tampoc es recuperarà perquè l'estrès és massa alt. L'estrès és massa alt, els tractaments tenen les limitacions que tenen, per moltes bones intencions que tinguis, i jo he fet tractaments amb gent amb esquizofrènia a la presó, o sigui que ho he vist i he pogut comprovar. I no és el millor mitjà perquè es rehabiliti. O sigui, tens tota la raó.
Per tant, en assassinats o en crims on la persona que ha comès aquest crim o assassinat té alguna patologia psiquiàtrica, es fa més difícil el tipus de reinserció? Ho dic perquè cal a vegades recordar que la presó no hauria de ser punitiva, sinó hauria de ser per la reinserció.
A veure, és una bona pregunta. A veure, generalment sempre ens trobem aquí problemes d'imputabilitat. La gent que realment comet un crim per malaltia mental, moltes vegades el que es troben són inimputables, i llavors ja els portes a un hospital psiquiàtric. Llavors la recuperació ja és diferent. Ara bé, què passa quan tens algú que és imputable i que té una malaltia psiquiàtrica, que també n'hi ha? Llavors, clar, que estigués una presó, generalment en aquests casos jo el que he vist és que amb medicació psiquiàtrica, en antipsicòtics, per exemple, es millora bastant l'estabilitat conductual, i també, d'alguna forma, a nivell perceptual, deixen de veure aquestes distorsions. En el cas de l'esquizofrènia, la gent es pal·lien molt les al·lucinacions auditives, per exemple, que poden tenir, o els deliris, es fan bastant més tractables. Potser no desapareixen, perquè no sempre desapareixen, però es fan bastant més tractables. Aquella persona és bastant més tractable i es pot treballar amb ella millor. Llavors, amb això, si tu poses aquella persona en un context de rehabilitació, mantens estable psiquiàtricament i comences a buscar els recolzaments a la comunitat perquè tingui aquests recolzaments un cop surti, llavors això sí que podríem pensar que hi ha una resocialització o reinserció, que pot estar bé, però costa molt de treball i molt d'esforços i econòmicament és bastant més car.
Ara ens ho explicava, doctora, quina és la fina línia divisòria que garanteix que una persona sigui imputable o no ho sigui, encara que tingui malalties mentals?
Pues generalment és si hi ha una causa entre la malaltia mental i el crim que ha comès. Aquesta és la línia. Aquí estem parlant a Espanya del Codi Penal, parla de l'alteració de capacitats cognitives i volitives, i això potser el doctor Gómez, que també és un convidat, pot parlar, que és jurista, amb bastant més precisió de la que puc parlar jo. Però hi ha aquesta línia divisòria que és molt important. Estan alterades aquestes capacitats i per això es comet el crim. Clar, hi ha vegades on aquesta malaltia mental, si bé no ajuda, no és el que està creant aquest component que porta al crim.
Per tant, la motivació és una altra, entenc?
La motivació és una altra i potser aquell trastorn mental no és causa directa. És a dir, per exemple, perquè ens entenem, hi ha un cas, per exemple, el Jeffrey Dahmer, sí, que el coneix tothom. Aquest es podia dir que tenia un trastorn mental, una parafília. Amb aquesta parafília, sí, d'alguna forma, era una motivació per matar, sí, però no era un factor que d'alguna forma, fos la causa d'aquell mateix. Ell es podia haver parat. Ell podia haver deixat... De fet, va decidir i va deixar de matar durant bastants anys. I la parafília continuava allà.
De fet, per qui no recordi el cas Dahmer, el vam comentar amb la mateixa doctora Rosa Vinyes, ara fa uns quants mesos. Podeu anar al nostre web, a www.radiostel.cat, anar a l'apartat de podcast i allà hi trobareu el cas Dahmer, els nostres crims o gairebé. Doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga, avui amb l'assassinat de Hildegard, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas. Que vagi molt bé.
Gràcies, vagi molt bé.